són passes en aquest sentit. Realment, el senyor Galmés fa aigua en la seva política de mobilitat.
Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6. Ara, Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, ha estat un dels fenòmens literaris de la temporada.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui de Tèntol. Ho fem amb en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic, i avui tenim la connexió de l'escriptora, l'Anna Corujo.
Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos.
La novel·la Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, és un debut literari que ha convertit el paisatge volcànic de Lanzarote en una metàfora emocional sobre la infantesa, la culpa i l'atzar, i s'ha convertit en un dels fenòmens literaris de la temporada. Amb una estructura fragmentada que juguet l'edat de la protagonista, com en un cartró de bingo, la narradora reconstrueix la relació amb la seva germana en un relat que desromantitza la infantesa i explora com es pot sobreviure al silenci que deixa una pèrdua. Temes tots que volen comentar en profunditat en l'autora, l'Anna Corujo.
En profunditat.
La tenim al telèfon. Al telèfon està l'Anna Corujo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias a ti, muchas gracias. L'Anna, encantada de hablar contigo y sobre todo de esta novela, de este libro, que no sé si de momento te da muchas alegrías.
Sí, bueno, la verdad que yo estoy súper agradecida, ¿no?, con todo el camino inesperado que ha supuesto Encantado Bingo, porque creo que cuando una publica, al menos yo lo hice sin ninguna expectativa, ¿no? Entonces todo lo que ha pasado ha sido como un regalo.
Uh-huh. Dices que no tenías expectativa, Lana, de hecho, te pensaste mucho si publicar la novela porque no sabías, te costaba sentirte autora, en cierta manera. Ahora que Encantado Bingo ha sido un éxito editorial y que ya lleva tantas reediciones, ¿ya te terminas de creer el papel de narradora de Lana Corujo?
Bueno, yo siento que siempre es un poco complicado, ¿no? Porque hay una parte como de duda que siempre está como presente, pero es verdad que bueno, yo estoy muy satisfecha con el trabajo que he hecho con Encantado Bingo, que era un poco también el objetivo que tenía, ¿no? Yo cuando escribí la novela intenté bloquear un poco esa mirada externa para poder permitirme jugar con mi escritura, ¿no? Para decir, vale, yo no sé lo que va a pasar con esto, pero lo que sí quiero recordar es que yo me divierta, que haga un poco lo que me apetece, ¿no? Lo que me pide la novela, y siento que con sus aciertos y sus fallos creo que lo conseguí, ¿no? Entonces creo que el mejor sentimiento es estar como orgullosa y con la mirada honesta hacia lo que hice.
Estas Navidades, Lucía Soya con Comerás Flores o Marta Jiménez con Oxígeno y tú misma con Han Cantado Bingo habéis sido como unas bestsellers que no sé si alguien se esperaba que con primeras novelas se pudiera tener tanto éxito. La novela contemporánea en español es de las mujeres, lo digo porque yo os he leído las tres y las tres habéis creado un universo como muy particular, tenéis una manera muy vuestra de narrar, maravillosa, y habéis, no sé si ha abierto un nuevo camino en lo que es la narrativa española. ¿Te sientes un poco pionera, en cierta manera?
Como pionera quizás no, porque siento que, bueno, al fin y al cabo también han existido otras voces también femeninas que han ocupado este tipo de lugares, ¿no? Y que han abierto camino, y creo que de alguna manera yo bebo de todas ellas, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Que sentirse acompañada por voces tan lindas como la de Marta o Lucía, y a mí eso me ha hecho muy feliz, el estar como acompañadas por ellas.
No, pionera en el sentido, sobre todo, en tu juego literario, que hablando de la novela, som en conversa amb l'Anna Corujo, sí. Autora revelació d'enguany, em va encantar Bingo, que ha publicat per Reservoir Books, que tu lo que haces es, al principio de cada capítulo, como en los números de un cartón de bingo, poner la edad de la protagonista cuando nos está explicando algo. También, en cierta manera, me ha recordado la metáfora de Mirall Trencat, de Espejo Roto de Mercè Rodoreda, que es como coger un espejo, tirarlo al suelo y luego ir juntando las piezas a medida y ordenarlas con cierta lógica, pero no tanta. Y tienes que estar como muy pendiente durante la novela para no perderte, para saber en qué punto de la acción te encuentras. No sé si tú ha habido mucha reescritura en esta novela o si desde el principio tenías claro que esta desestructura era lo que querías.
Sí, bueno, yo tenía muy claro que al fin y al cabo, ¿no? El tiempo muchas veces no es una cosa, no es una línea recta, ¿no? Es un camino por el que vamos y volvemos. Y siento que la memoria es eso. Sería muy complicado contar nuestra vida sin saltarnos nada y hacerlo de forma cronológica y exacta. Entonces siento que esos saltos en el tiempo me permitían poder poner la presencia, ¿no? Y el aspecto que tiene la memoria y el trauma sobre el papel. A mí esa decisión me exigía como estar como cuidando mucho, ¿no? Cada paso que daba, no solamente en la escritura, sino también en la colocación de los capítulos, en el ritmo que tiene la novela. Yo soy consciente de que es una novela que exige un poco al lector, porque hay que entender sus códigos, ¿no? Pero al fin y al cabo eran los códigos que me pedía la historia para poder narrarla como sentía que debía hacerlo.
Y también una novela con dibujos, hay unos cuantos que cuando estás leyendo te sorprende ver que en una página compares una ilustración, porque tú también eres ilustradora, es decir, aquí has puesto un poco de tus dos almas, la de narradora, pero también la ilustradora que has sido.
Sí, también ha sido un poco el proceso de unificar mis partes, ¿no? En el sentido de que siempre me he estado como partiendo a cachitos para demostrar cuál es la parte de mí que dibuja y cuál es la que escribe. Cuando nacen un poco de lo mismo, ¿no? Y siento que Han Cantado Bingo, lo personal, es esa reconciliación de esas partes que intenté siempre separar. Yo pienso en imagen y trato a través de lo que imagino. Siento que mural se abría el caminito entre imagen y palabra, me parecía como un gesto bonito meter esas ilustraciones.
La novela explica la historia de dos hermanas, no desgranaremos mucho más porque tampoco hay que hacer spoiler, hay que leer Han Cantado Bingo, y tú la novela la dedicas precisamente a tu hermana, Candela. Yo en una entrevista he leído que has dicho que me ha gustado mucho esto. Al fin y al cabo, esta novela es una carta de amor a ella. Fue mi primera amiga y mi primera enemiga, un poco como les pasa a las dos protagonistas, a Aleja y a la narradora, que no sabemos su nombre. Ahora te preguntaré el por qué. Y yo he subrayado en la página 49, para entender aquellos que hemos tenido hermanos que no siempre nos hemos llevado bien, donde Anna Corujo diu: siento que mi hermana y yo somos un ser monstruoso de dos cuerpos, dos bocas, dos cabezas y cuatro ojos y dos corazones. Uno lleno de rabia y de tristeza y otro lleno de tanto amor que no lo entiendo. Claro, a veces las relaciones entre hermanos son así, sobre todo de pequeños, cuando aún no tienes el raciocinio muy bien instaurado, que a veces te llevas mal y no sabes por qué.
Sí, siento que es una relación muy salvaje, ¿no? Y al fin y al cabo pasamos de la amistad a la enemistad de en un momento y otro, y de romper el vínculo y de hacerlo de nuevo al antojo, ¿no? Yo recuerdo cuando me peleaba con mi hermana que decíamos que ya no éramos hermanas, ¿no? O sea, rompíamos la relación de hermanas porque ya no nos llevábamos bien. Y luego cuando nos perdonábamos, nos preguntábamos si queríamos ser hermanas de nuevo. Entonces siento como que esa dureza y fragilidad que tiene esa relación entre hermanas, creo que al fin y al cabo fue como el motor, ¿no? El hizo para hacer una novela como Han Cantado Bingo.
Claro, has dicho de esta novela de Encantado Bingo que el paisaje volcánico de Lanzarote te obsesionaba y que fue en parte el punto de partida de esta novela. ¿Cómo nació la imagen de los volcanes con ojos, en este caso el volcán del Ahorcado, que es uno de los leitmotiv de toda la novela, porque es donde las hermanas, Naleja y la narradora, juegan?
Claro, al final yo al nacer en Lanzarote, el volcán siempre me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Los volcanes de Lanzarote, además, es la isla que más conos volcánicos tiene. Siempre me han fascinado, me han dado miedo, me han dado belleza. Entonces, a mi vuelta a la isla, porque estuve muchos años fuera estudiando y trabajando, me di cuenta, ¿no?, de que mi reconexión con la isla era el volcán, ¿no? Entonces, de tanto mirarlos, un día me pregunto, ¿qué pasaría si fuese el paisaje, ¿no?, quien me mirase a mí y le pongo dos puntitos a modo de ojos? Y esa imagen me obsesiona tanto durante meses que llegó un punto donde me dije, aquí hay una historia, voy a escarbar, ¿no?, a ver qué encuentro.
El volcán es gran protagonista en esta novela, como lo es Lanzarote, donde también encontramos una familia desestructurada. Y siempre me viene a la cabeza que el inicio de Ana Karenina de Tolstoy, que dice que las familias felices se parecen, pero que las infelices lo son cada una a su manera. Claro, hay un momento en que tu protagonista dice que son niñas raras, claro, y también viven en una casa, luego lo sabemos, con un muro hecho de pladur que separa las dos casas, porque pasa algo que desmonta esta familia. Claro, no estamos acostumbrados a que alguien hable con tanta crudeza de que a veces las familias no son felices desde el punto de vista de un niño.
Sí, y al final es algo natural, ¿no? Es decir, yo pienso que los niños ven el mundo, ¿no?, y al fin y al cabo son conscientes de lo que pasa a su alrededor, solamente que no siempre tienen las herramientas para poder nombrar. Y ahí está la responsabilidad, ¿no?, del mundo adulto, de poder acompañar. Pero ¿qué pasa cuando ese acompañamiento no existe, ¿no?, cuando hay una falta también de comunicación, que justo también, ¿no?, aparece en la novela, en los diálogos, con esa parte de cuando el mundo habla, que está entre corchetes, ¿no?, para poder amplificar ese muro que muchas veces es el lenguaje y cómo a veces cuesta atravesarlo, ¿no? Me interesaba mucho explorar ese paisaje familiar que mostrase no solamente la cara A, sino también la cara B, quizás la parte menos dulce, menos tierna.
Unas niñas que se beben los buchitos de los refrescos, de los combinados que se toman sus padres. Claro, a mí esta imagen me ha acompañado durante todo el libro, porque un pequeño detalle ya te da un poco la imagen de qué tipo de padres son y la infancia que han tenido estas niñas.
Sí, al final un poco también me interesaba mucho no posicionar a todos los personajes en lo que se esperaba de ellos, ¿no? Es decir, tú siempre te vas a portar bien y tú siempre te vas a portar mal. Siento que todos y cada uno de ellos se mueven todo el rato entre la crudeza y la ternura, entre el bien y el mal, porque creo que al fin y al cabo es el reflejo más humano, ¿no? Siento que esos padres que en la infancia son completamente ruines, tienen ese punto también humano que descubrimos luego en el paso del libro, ¿no?, y en ese futuro que se va dibujando, porque siento que no quería posicionarme, ¿no?, en un lado u otro. Es decir, quería ver un poco, hacer la radiografía emocional compleja de lo que son las emociones humanas.
Hay un de la novela, no recuerdo exactamente la frase que lo dices, ¿no?, padres que no estaban preparados para ser padres, y por encima de todo emerge la figura de abuela, la abuela binguera, que da título al libro. No ella, sí, sino su gusto por el bingo, que me ha recordado a una tía mía que yo tenía cuando era pequeño, que siempre también iba al bingo. Por eso me encantó el título y tenía tantas ganas de leerte. A veces el bingo ha formado parte de la infancia de muchos niños.
Sí, bueno, en Lanzarote, por ejemplo, durante las fiestas de cada pueblo se hace como lo que es la carpa de la lotería y va todo el mundo a jugar a la lotería. Yo recuerdo mucho a mi familia verle jugar. Entonces siento, ¿no?, que al fin y al cabo ha estado como muy presente y que luego tiene un componente azaroso que también lo tiene la vida, ¿no? Al fin y al cabo el título del libro, aunque parece un poco a modo de broma, habla también de que hay muchas decisiones y muchas circunstancias que ocurren por azar, ¿no? Porque a veces no tenemos del todo el control sobre la situación.
En la vida, estimada Elena Corujo, a veces cantas bingo involuntariamente y en el peor momento, un poco como algunos personajes de tu novela.
Sí, al fin y al cabo todo pasa, ¿no? En esa noche de verbena donde la abuela canta bingo, en el que todo se destructura, ¿no? Y al fin y al cabo también siento que es una novela que no solamente se queda en el libro, siento que se expande mucho también en la conversación, en plantearse preguntas, ¿no? Y a veces no siempre dar con la respuesta. También es una novela que se levanta mucho en los silencios, en lo que no se cuenta, ¿no? Que siento que muchas veces lo que no se nombra también está diciendo mucho.
Precisamente te quería preguntar por el tema del silencio y sobre todo cómo tratan el tema de la ausencia, de no hablar de esta ausencia, y luego también el capítulo, hablando de silencios, a mí me tocó página 35, conversaciones con un perro muerto. Claro, son solo una página y media, pero te deja un nudo en el estómago cuando terminas de leerla.
Ay, bueno, a mí me ha sorprendido mucho también como el recibimiento de los lectores, ¿no? Por ejemplo, que el libro haya hecho llorar tanto para mí ha sido una sorpresa, porque no escribí el libro, voy a hacer llorar a la gente, ¿no? Porque como que bloqueé mucho en un momento al lector final, por así decirlo. Sorprende, a lo mejor yo buscaba más, pero siento como llegar a ese punto de poder emocionar, ¿no? Y siento que las respuestas que se quedan sin dar en la novela creo que se dan de alguna manera, ¿no? Porque siento que los silencios lamentablemente también acompañan mucho nuestra vida y a nuestra familia.
Bueno, es lo que decían en la teoría de la recepción, lo que me explicaron a mí en la facultad, que es que a veces los lectores tenemos que llenar los espacios en blanco que nos deja el escritor, y en este caso tú propones muchos espacios en blanco que también son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos como lectores. De hecho, una de las frases que has escogido para el principio de la novela, hay una de Clarice Lispector, que en ese programa hemos hablado ya unas cuantas veces de la autora, porque Club Editó la ha editado en catalán y es maravillosa, y hay una frase que me parece soberbia, que es: voy a crear lo que me sucedió. Y justamente hoy, releyendo esta frase, me he acordado que el otro día con mi directora Ana Margalida hablamos de que a veces de pequeños recreamos a través de las fotografías momentos que no nos acordamos ni que vivimos, pero que es como si los hubiéramos vivido, este crear lo que me sucedió, que explica Clarice Lispector, y que es un poco, solo con una frase, un muy buen resumen de tu libro. No sé si por esto ya haces un aviso para navegantes al inicio de la novela para decir: esto es lo que os vais a encontrar.
Sí, y es muy curioso también que ha sido una novela en la que desplacé mucho al lector final durante el proceso de estar haciéndola, pero que luego coloca al lector en el centro completamente, ¿no? Porque la novela necesita también que el lector esté atento, que complete sus silencios, que al fin y al cabo haga la novela como quiera, para bien y para mal. Entonces eso me parece como muy lindo, ¿no? Porque siento que también en un mundo donde todo parece como ir muy rápido, hay veces que pienso mucho que los libros pueden ser también un camino de ida y vuelta, ¿no? No solamente finaliza o empieza la primera página y finaliza en la última, sino que podemos volver, releer y encontrar nuevos matices y nuevas formas que se configuran en cada lectura. Eso me parece muy bonito.
Te lo he dicho antes que te lo preguntaría, la protagonista, la narradora, no tiene nombre, su hermana sí, se llama Alejandra, Aleja. No sé si juegas también con las palabras en ese sentido de alejar a la hermana, porque en un momento determinado, también uno de los momentos del libro es cuando la hermana mayor le dice: ay, ojalá no existieras, y después viene un drama. Y claro, una niña se queda con aquel run run siempre, porque a veces las palabras hacen daño. ¿Por qué la protagonista no tiene nombre?
Por la razón también por la que Lanzarote solo se nombra una sola vez, y casi al final de la novela, ¿no? Yo planteo el paisaje insular y hablo de la isla, y siento que puedo describir la isla sin decir desde el principio que estoy hablando de Lanzarote. Me pasa un poco eso con los nombres propios, ¿no? ¿Qué define una persona más allá del nombre que le...
Ai, ara l'hem perdut de sombra.
Crec que hem perdut en l'Anna.
Justament, sí, tenia mala connexió, però bé, tampoc no teníem massa més temps.
Ja no pots en Canaris, espero que li puguem... la tornen a tenir?
Sí, ara ho tornem a...
Ara ho intenten. Aquest, Encanta de Bingo, una novel·la senzilla en aparença, però que és fantàstica. Compta molt, molt poc, i sobretot, com deia l'autora, has d'anar emplenant silencis, buits que se provoquen en aquesta història. L'Anna, te hemos recuperado porque te hemos perdido un momento, pero queríamos decirte adiós. Hablabas de que Lanzarote es cierto, solo sale una vez nombrado, aunque impregna toda la novela. Te dedico que yo tengo unos primos canarios, yo ya sabía lo que era la guagua, por ejemplo, pero también ha ido muy bien para ampliar ampliar lenguaje canario, como por ejemplo el roce, que yo no sabía que era esta ceniza convertida como en arena que deja el volcán, y que eso también es una muy buena manera de poner a Canarias en el mapa, aprender el vocabulario canario, que no es tan habitual en la península.
Sí, yo creo que ahí también hay muchos autores canarios que están dejando, ¿no?, que el lenguaje lo coja todo, y al fin y al cabo yo no quería hacer una novela oral, pero es verdad que yo no puedo mutilar mi lenguaje, ¿no? Yo uso las palabras que uso en mi día a día y me parecía lindo que eso se colase en la escritura.
Ya para terminar, porque me han dicho que tienes una presentación y no te quiero hacer llegar tarde, ¿cuándo vienes a Baleares a presentar este Encantado Bingo? Porque me encantaría tener un poquito más de tiempo y saludarte en directo.
Ay, muchas gracias, la verdad que a mí me encantaría. Bueno, de una isla a otra isla, sería súper bonito.
Per tant, arroba llibreries de Balears, l'Anna Corujo, como García Márquez, se alquila para soñar y que te traigan a presentar este libro. Publicat per Reservoir Books, l'Anna Corujo, una de les autores revelació de la temporada, primera novel·la, aquest Encantado Bingo que vos han recomanat. L'Anna, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien el resto de presentaciones.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias, l'Anna, un abrazo también. I del sí, recomanem aquesta novel·la que, com dèiem, ha estat un dels fenòmens literaris de la temporada. Ja ha dut 10 edicions i va per més, perquè no s'acaba aquí.
I també, ho dèiem, narrativa de dones, com sí. Comeràs Flores, de Lucía Soya, també dones que han creat un univers particular a l'hora d'explicar la seva vida, que han creat un llenguatge, i que toca això és una de les coses que ha provocat aquest èxit. Margarida, no sé quant t'animaràs.
Sí, ara ho pensava.
A fer la teva.
Entre programa i programa.
Ja creàs teu propi Margalides.
Entre guió i guió. Montuïri style.
Exacte. Exactament, paraules montuïrides.
Fem una tental i tornem tot d'una.
El paraulòmetre.
Avui som amb en Xisco Ribas, company d'esports d'aquesta casa. Com estàs, Xisco?
Hola, com anem? Molt bé, molt bé.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques des de matí?
Crec que no en dic cap. És a dir, m'aixec, faig les meves coses i jo allà... És que no me'n recordo quina és la primera.
No has de saludar ningú, no?
No, no, me sol aixecar i no hi ha ningú que meva.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bon vespre, mon pare i mon mare.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Tal vegada, paulatinament, per exemple.
Per exemple, molt bé. I la més curta?
Pi.
La paraula que t'acosta pronunciar?
M'acosta molt dir test.
I quina és l'expressió que t'agrada més i per què?
Expressió? A poc i bona lletra. M'agrada molt, és un estil de vida que ho recomano.
Quina és la paraula que més repeteixes?
Doncs ara, quan faig feina esports, diria que club, equip o jugador.
I quina és la paraula que fas servir per saludar?
Web.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Gordi, la meva lata.
Gordi?
Sí.
Quina és l'expressió que utilitzes per parlar de l'acte sexual?
Follar.
I quin és el teu moment tèntol?
Quan estic a casa meva me poso algun vídeo per relaxar i estar... per evadir-me un pot de tot.
I en aquest moment, si en lloc d'un vídeo t'haguessis de posar una cançó, quina escoltaries?
I demà posaria una cançó d'un artista d'Estats Units que se diu On Staff, que se diu la cançó Trap Music. M'agrada molt. Color hair with her nose pierced. Sit by the mirror on the floor in her bedroom. Do her makeup playing trap music. I ain't know I had a type till I met you. You remind me of the sunshine. You look like the moon. Make me feel like when I'm down I can always count. That love I ain't had in a long time. Color hair with her nose pierced. Sit by the mirror on the floor in her bedroom. To her makeup playing trap music. I ain't know I had a type till I met you. I miss the way you love me.
fuck, I miss the way you'd hate me too. Miss the way you make me get better and gave me things to do. But now I'm overthinking shit and thinking I ain't made for you. Fucking up my head, cause look at all this time I gave to you. And we can't get that time back. I've been fucking up my head, thinking about you and my past. I've been fucked up in my bed, these perk 30s be my ass. I was getting on your nerves, should've been getting the cash. Yeah, I should've been getting the cash. Don't be worried about me, baby, I came up from on my ass. You can't get me out this coupe, it's A180 on a dash. And I'm driving off the Henny, pray to God that I don't crash. Yeah, I should've been getting the cash. Don't be worried about me, baby, I came up from on my ass. You can't get me out this coupe, it's A180 on a dash. And I'm driving off the Henny, pray to God that I don't crash. Call her hair with her nose pierced. Sit by the mirror on the floor in her bedroom. Do her makeup playing trap music. I ain't know I had a type till I met you. Remind me of the sunshine, you look like the moon. Make me feel like when I'm down, I can always count on you. Only had to see you one time. To make me miss that love I ain't had in a long time. Color hair with her nose pierced. Sit by the mirror on the floor in her bedroom. To her makeup playing trap music.
Letras Radio es historia.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El 1er de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que troc que ja no s'utilitza tant i que a mi me feia molta gràcia és el verb estorjar, estalviar. És una paraula que ja no sent gaire, però a part d'una paraula també hi ha una altra expressió que abans la sentia molt més, que és l'expressió que m'encanta de anar amb bones. M'encanta. A més, crec que anar amb bones és molt tento.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
I que bé que avui tenim en Pablo Sierra aquí. Com estàs?
Doncs mira, tal com està el món, recollint el fil d'allò que estàvem parlant, d'aquesta conversa privada que estàvem tenint durant la publicitat, no descartis res. Però bé, direm però que bé, perquè has esportat un pont.
Exacte, i sobretot que... de celebrar la balearitat.
Sí, tant, i tant, i tant.
Es portes, perquè som a dimecres.
No, es portes, perquè d'aquí me'n vaig directament a l'aeroport, que me'n vaig uns dies a València.
Ah, clar, que tu ja te'n vas de pont.
Sí, sí.
Avançat.
Me'n vaig a València, però torn dissabte a Eivissa, i dilluns iré aquí, que hem de fer un poc de ràdio a l'Escarrer.
Sí, ja m'ho
he dit. M'han convidat a alguna taula, sí, sí.
Molt bé, Pablo, abans però hem d'explicar una història que segur que haureu escoltat la protagonista, la cançó, la música, però no allò que hi ha al darrere, no?
No, anem a esbrinar-ho avui.
Tibetan-da,
Recordeu que fa un parell de setmanes només vam parlar de Nastro Gilberto i vam parlar d'aquest disc, aquest Gilberto, que va guanyar el Premi Grammy. Era un dels pocs on es sentia parlar en una llengua que no fos anglès, que havia guanyat aquest premi fins Bad Bunny ara fa unes setmanes. Però darrere aquella veu suau, gairebé etèria, de Nastro Gilberto, hi ha una trajectòria que va estar marcada, podem dir, per una certa invisibilització. I quina va ser la causa? Doncs el masclisme, que en els 60 i els 70 era molt evident dins la indústria musical. Aquesta veu va convertir en un èxit a la resta del món, perquè ja ho era a Amèrica Llatina, a Garota d'Ipanema, i de retruc aquest estil, sa bossa nova, cantant-la en anglès i ajudant aquest àlbum que acabam d'esmentar, Get Gilberto, que van gravar aquest saxofonista i aquest guitarrista i cantant de bossa nova, el marit de Nastrid, llavors guanyes tot un premi Grammy.
Terra sua beira-mar, o sol já vai caindo, o seu olhar. I mentre sona fotògraf, comentar-vos que tot comença el 1963 a Nova York, que una sessió de gravació amb Stan Getz, Antonio Carlos Jobim i en Joao Gilberto. Nastrud no figurava com a cantant en aquell enregistrament, ni tan sols tenia carrera professional. Era allà perquè acompanyava en Joao.
I estava molt bé subratjar això, Xisco, que no tenia carrera professional, perquè sí que li agradava cantar i, de fet, havia aparegut en algun concert de seu marit al Brasil. Però durant la gravació dels temes doncs va aparèixer un problema pràctic. Necessiten algú que canti una part en anglès per facilitar l'entrada d'aquest disc al mercat nord-americà. Clar, l'accent d'en Joao Gilberto no acabava d'agradar als yanquis. Si ell tampoc es veia de cantar tota una cançó en anglès. Però, clar, la seva dona, Nastrud, Weinert, de llinatge, de quan era soltera, sí que dominava l'anglès. Era filla d'un professor alemany, un especialista en lingüística, i sa seva mare era música aficionada, tocava sa mandolina, i deien que cantava prou bé. Tant Nastrud com ses seues germanes doncs van cantar molt a casa, van sentir molta música. Es va criar a Salvador de Bahia, tot i que venia d'una família d'origen europeu.
I tot i així sabia anglès.
Sabia anglès perquè és que no només parlava anglès, portuguès i podem intuir que un poc d'alemany, sinó que també dominava el castellà, parlava francès, i he trobat, no l'he sentit parlar, però he trobat que parlava també japonès, o almenys tenia nocions de japonès. L'anglès el parlava amb molta fluïdesa. I, clar, un poc perquè li ho demanen en aquell estudi de gravació, un poc perquè ella, que, com acabem d'explicar, li agradava cantar, s'hi va oferir. I això no acaba de quedar del tot clar. Hi ha dues versions molt oposades. Va fer la passa endavant, no sabem si perquè li ho van oferir o perquè ella va dir que jo això ho puc cantar. El resultat és que instantàniament va agradar tant la veu de Nastrud i d'una forma tan profunda va tocar en Stan Getz, que era qui dirigia aquella gravació, que The Girl of Ipanema, en versió retallada, perquè la que apareix al disc doncs dura 5 minuts, més de 5 minuts i mig, i la que es va llançar com a single poc més de 3, en versió retallada sense els versos que canta en Joao Gilberto, és a dir, sense la part portuguesa, es va convertir en el primer senzill d'un disc que, mesclant el jazz amb sa bossa nova, va ser tot un èxit popular als Estats Units durant la primavera i l'estiu de 1964. Walking, and when she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly.
que bé que ho va fer, eh?
Ho va fer molt bé,
traduint en anglès aquesta cançó fantàstica. La versió en anglès d'aquesta cançó va sonar per tot el món, però la glòria d'aquest disc anònic amaga una realitat manco glamurosa, Pablo.
Així és, Margalida.
Entrem en matèria.
Abans hem d'explicar, ara que acabes de desmentar la traducció, que la va fer un lletrista que es deia Norman Gimbel, que és l'autor de Killing Me Softly.
Ah, vaja, idò. Poca cosa.
No l'havia escrit encara, no l'havia escrit, però ell va ser el primer sorprès en què...
Però com ella ho fa, sa cadència... Està molt, molt ben...
Tenia molt d'estil, i jo crec que aquesta va ser sa clau de sa carrera, que va desenvolupar després sa seva dona.
En aquest programa són de nastrut.
Molt. No sense problemes, ara explicarem per què. Perquè, clar, un imagina que quan debuta amb un èxit així, se li obren totes les portes, i el primer efecte és, doncs, que engreixa, es compta corrent. Però no va ser així. I per què? Doncs perquè aquest Gilberto, l'àlbum, va vendre més d'un milió de còpies. Però, clar, la manera de repartir-se els guanys, podem dir, ser molt políticament correctes, que va ser un poc asimètrica. Verve Records i Creed Taylor eren la companyia discogràfica i el productor dels àlbums de Stan Getz. És a dir, el saxofonista jugava a casa, i no només perquè fos un disc adreçat al mercat yankee i perquè foren a Nova York i el fos estatunidenc. No, tot això el que va fer és permetre-li maniobrar, segons no poques fonts, per embutxacar-se més d'un milió de dòlars de l'època, per les vendes que va tenir aquest disc. Jo, Gilberto, en canvi, un soci indispensable per explotar tot el potencial de sa bossa nova, perquè és el marit de Nastro qui du el repertori, que es grava, que s'arranja i que després es grava, doncs només va cobrar 23.000 euros, 23.000 dòlars de l'època, una minúcia en comparació amb el que es va endur Stan Getz. Però, clar, quan penseu que va guanyar Nastro Gilberto, que ni tan sols que aquesta és la clau també de tot, va aparèixer acreditada a la contraportada d'aquell vinil?
Res.
$120, que era el mínim que establia el sindicat de músics als Estats Units en aquella època. Vaja. Per una jornada de gravació.
Com diria mon marat, quina vergüenza. I tot això, Pablo, no degué provocar un conflicte entre les parts? Va acabar bé la cosa?
Doncs sí, Xisco, perquè no va acabar bé. Va provocar un conflicte perquè en Stan Getz podem deduir que era un poc sinvergüenza, que diria sa teva mare, també. Clar, el conflicte va arribar a la llarga. Per què? Doncs perquè el matrimoni brasiler, doncs, necessitava els yanquis. Ells provenien d'un país gegant, però ple de gent molt pobra que no podia comprar-se discos, i on a més imperava en aquell moment, mitjan els 60, una dictadura que censurava sempre que podia les manifestacions culturals, com per exemple la bossa nova. Estats Units, doncs, era el mercat que s'havia d'obrir, i clar, tot i que es maltracta, era evident, tant en sa part econòmica com en sa artística, cap a Nastro principalment, doncs tots dos, en Joao i ella, van fer part del combo que Stan Getz havia muntat per promocionar el disc en directe, i on Nastro va actuar com a vocalista. Clar, van formar part d'aquell combo, però el combo no va durar molt de temps, perquè es va produir aquest conflicte, sa banda es va desfer al cap de pocs mesos, després d'una gira que va recórrer Amèrica i també va passar per Europa, i és a més, durant sa part europea d'aquest tour, quan, per cert, el matrimoni Gilberto també se para. Oh.
Però l'artista, sense recuperar el seu llinatge de Fredina ni adoptant el del seu nou marit, es va convertir, Pablo, això sí, en una de les cantants més respectades durant el final dels 60 i la dècada dels 70, als Estats Units, sobretot.
Sí, mentre sentia fardant Stan Getz d'haver-la fet guanyar la loteria, perquè li demanaven molt a saxofonista per la seva antiga protegida, que així és com es venia ell, com el seu descobridor. Doncs Nastrud va, per Nastrud, millor dit, van composar referents com Quincy Jones, el pianista Gil Evans o el trompetista Chet Baker, que era tot un ídol per ella i amb qui va gravar el 1977. Una llarga llista de col·laboracions que acaba ja als 90 amb George Michael versionant Desafinado. Jo no coneixia aquesta versió, em pareix molt bona.
Sí.
Ell va tenir la deferència de cantar-la en portuguès, però és que ella, segons he llegit, va cantar una octava per damunt del registre que tenia en aquell moment i ho va surar prou bé, tot i que estava ja pràcticament retirada de la música, no gravava des de principis dels 80. Quan es va retirar de circulació es va dedicar a la pintura o a l'activisme animalista, va publicar fins i tot algun llibre sobre aquest tema. Però el seu èxit, combinant l'anglès amb el seu portuguès natal, no fou poc durant aquella època que comentaves, Margalida, 60, finals de 60 i 70. I tot i això, ens deixa la impressió, la seva carrera, que no va acabar de ser un trànsit agradable per l'estrellat que va tenir. Si és que mai ho és, això de tenir fama. Uh-huh. Per què ho comento? Doncs perquè al Brasil, a diferència del seu exmarit, se la van prendre un poc a broma i Nastrud va rebre crítiques de l'establishment de músics brasilers que no havien sortit del país perquè ella no decideix retornar al Brasil després d'aquella gira en estanguets que era als Estats Units i és allà on fa la seva carrera, on es converteix un poc en sa representant o en sa gran dama de sa música brasilera que s'havia popularitzat i molt en aquell mercat tan enorme. I això la dugué, m'ha cridat molt l'atenció, això, perquè clar, una cosa és no tornar a viure mai a Cateua i una altra, que no actuàs mai més al Brasil d'ençà el 1965. Wow. Va tenir un poc de sobrar.
I què va passar als Estats Units, Pablo? Perquè aquesta bona dona ens va deixar octogenària, farà de quasi 3 anys, a la ciutat de Filadèlfia, que és on tenia la seva residència.
Doncs mira, Xisco, després del que he llegit per preparar la secció d'aquesta setmana, m'he fet la teoria que mai als Estats Units van deixar de veure-la com un exotisme digerible, perquè recordem-ho, tot i haver nascut a Salvador, que és una de les ciutats més africanes del Brasil, ella tenia genètica alemanya per part de pare. Clar, Nastrud, sense dir una paraula més alta que... sense dir una paraula més alta que l'altra, volia dir, no va deixar-se convertir en l'objecte sexual, que era el rol que una part de la premsa li havia assignat. També una part de la indústria. I això, qui millor ho explica és el seu primer fill, en Marcelo Gilberto, baixista, fill del famós guitarrista i molt unit a la seva mare, amb la que va arribar a actuar i a produir-li alguna de les seues darreres incursions al món de la música. I aquest Marcelo Gilberto, de tant en tant, s'ajunta amb el seu germanastre, perquè Nastrud va tornar a casar-se amb un home nord-americà i va tenir un altre fill que també s'ha dedicat a la música, ha heretat el talent musical de la seva mare. És el guitarrista grec La Sorsa.
Mañana tão bonita manhã, na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia en que virás.
No sé si dona mala estrugança això de punxar manyà de carnaval, ara que ja duim una setmana de curema. Ho he pensat, ho he pensat.
Que te poden perdonar.
Però és una manyà de carnaval suau.
Sí, i tant. La cançó anterior no té lletra, però es diu Uganzo. Sí, sí, o sigui que...
Però quina personalitat que
compromís tenia. Compromís
animalista,
no només
sí. Tenia una veu preciosa, sinó que, com, que marca molta personalitat en la seva música.
No es va deixar afunyar. perquè ella podria haver seguit la pel·lícula que muntaven Estanguets i que no desmentia seu marit, però es va estimar fer la seua
i no li va anar tan malament.
Tot i que va tenir prou èxit.
Va haver de renunciar a coses.
I va poder triar en qui col·laborava i en qui no.
També el veiem.
La propera setmana és possible que parlem d'un altre disc que va ser clau per popularitzar la bossa nova, que van gravar un o dos anys després d'aquest. Estava ja la White Frank Sinatra amb Antonio Carlos Jobim. I tampoc va ser fàcil, això de posar els crèdits en aquell disc. Va haver-hi unes quantes sinatrades.
De sa música. Molt bé, moltes gràcies, Pablo. Que és una altra noroteca?
He de marxar.
Oh, just
he de marxar perquè...
Que te'n vas a l'aeroport.
Sí, sí.
I de bon viatge.
Tens autobús aquí de vora, però... Mira que som aficionat a fer les coses en el darrer moment, però...
Fins la setmana
no,
que ve.
No hi ha vols a València cada mitja hora, com a llista. Fins
la
propera setmana.
Gràcies.
Bon.
Beijos perdidos nos lábios teus. La 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 la.
Tres ràdios, diversitat. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. U2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Sí, acabem el programa amb música i posarem avui el nostre guateque dedicat al cantant George Harrison, Xisco.
Així és, perquè tal dia com avui, en però de 1943, naixia a Liverpool en George Harrison, avui hagués fet 83 anys. I com que avui hauria fet festa, ho celebrarem d'entrada amb el gran himne espiritual de Harrison, inclòs el disc All Things Must Pass. Va ser el primer número 1 mundial d'un ex-Beatle i una declaració d'independència artística. És... My Sweet Lord.
My sweet Lord, my Lord, my Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want to see.
El mateix disc és I Would Have You Anytime, una cançó que va escriure amb Bob Dylan a Woodstock. Harrison demostra aquí el seu vessant més íntim i acústic. És també símbol de la seva amistat amb Dylan i del seu desig d'obrir-se emocionalment després dels anys continguts de l'univers Beatle.
I know I've been here. Let me into your heart.
What is Life és energia pura i guitarres brillants. Harrison havia pensat aquest tema per Billy Preston, però el va acabar convertint en un dels grans èxits del seu debut en solitari. És optimisme pop amb arranjaments densos i una melodia irresistible que sona així. What I feel, I can't say, but my love.
Things Must Pass, a més de donar títol al primer disc de Harrison, va ser una cançó que els Beatles rebutjaren i acabaria convertint-se en una de les seves composicions més profundes. Una meditació sobre el pas del temps i la impermanència molt vinculada a la seva espiritualitat.
El 1973, Harrison tornava a ser número 1 als Estats Units en Give Me Love, Peace on Earth, una mena de pregària pop inclosa a Living Kingdom Material World, una cançó que reflecteix plenament la seva recerca interior i que sona així.
All Those Years Ago és un homenatge emocionat a John Lennon després del seu assassinat. Inclosa a l'àlbum Somewhere in England, compta amb la participació de Paul i Linda McCartney i Ringo Starr. És una reunió simbòlica marcada per la nostàlgia i l'afecte. I'm shouting all about love while they cheated you like a dog.
Inclòs el disc Abbey Road, Something és considerada una de les millors cançons de moda del segle XX. Va ser el primer senzill d'un Beatle que no portava la firma Lennon-McCartney i que va consolidar Harrison com a compositor de primer nivell.
Escrita al jardí d'Eric Clapton en un moment de complicacions empresarials per Harrison, Here Comes the Sun és llum i esperança. Avui és una de les cançons més escoltades del catàleg Beatle i una mostra del seu talent melòdic, que soni. Here comes the sun.
I tanquem ja la paradeta amb Got My Mind Set On You, el gran retorn comercial de Harrison als anys 80. Aquesta versió d'un tema de James Ray el va tornar al número 1 i el va presentar a una nova generació de seguidors. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take
amb aquesta cançó fantàstica posant punta en aquest programa d'avui. Xisco Nadal, moltes gràcies.
Celestí
Olivem.
Fins demà.
Miquel Jun.
Fins demà.
I Toni Cardell, que ha estat el control tècnic. Fins demà. Una ferrada.